els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida, un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. En el decurs de l'any, la celebració del sacrifici eucarístic i les pregàries de l'ofici diví es desenvolupen principalment al voltant de la persona de Jesucrist, de manera tan adequada i oportuna que hi domina el nostre Salvador en els seus misteris d'humiliació, redempció i triomf. Amb aquestes maneres i formes amb què la litúrgia en els diversos temps ens fa meditar la vida de Jesucrist, l'Església ens proposa models que cal imitar i ens mostra tresors de santedat perquè els fem nostres, ja que allò que es canta amb la boca cal creure-ho amb el cor i portar-ho als costums privats i públics. Aquesta orientació dels punts 191 i 193 de l'encíclica Mediator Dei de Pius XII ens serveix de punt de partida per parlar del calendari litúrgic amb la seva estructura al servei del poble en les celebracions sacramentals, en les reunions comunitàries i en la vivència de la fe des de la revelació i les tradicions. Coneixerem aquesta vegada a la nostra taula compartida dos testimonis que tenen a veure amb la distribució i la difusió del calendari litúrgic de cada any.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Els temps de la litúrgia, el període que va des de l'inici fins al final de l'any, la celebració i la vivència de la fe a través del pas del temps és el tema molt divers, de moltes possibilitats, que ens ocupa avui. És per això que tenim amb nosaltres Lluís Prat, prevere de la diòcesi de Solsona, rector d'un grup de parròquies rurals i delegat de litúrgia d'aquesta diòcesi, de litúrgia, música i art sacre. Mossèn Lluís Prat, benvingut i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Gràcies, encantadíssim. I també encantadíssims de tenir Àngel Rodríguez, que és periodista de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, responsable de ràdio en aquest bisbat i autor de diferents llibres relacionats amb la pietat popular, amb la Mare de Déu, per exemple, un llibre sobre les advocacions marianes per a cada dia de l'any, i també de tradicions de religiositat popular, com dèiem. Àngel Rodríguez, què tal? També gràcies, benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me. Gràcies a tots.
Encantadíssims, també.
També.
Àngel Rodríguez, a més, dirigeix i presenta fa molts anys el programa Església Viva, que Ràdio Estel emet cada setmana. Bé, primer de tot, què és el calendari litúrgic, si vol començar amb mossèn Lluís Prat?
Molt bé, la paraula calendari tots la coneixem.
Sí.
La successió de dies, setmanes, estacions de l'any, però i que comença l'1 de gener i acaba el 31 de desembre, però aquí hem afegit litúrgic, que no segueix estrictament aquest calendari civil.
Clar, perquè comença amb l'inici de l'Advent, uns anys és l'1 de desembre, altres el 28 de novembre.
Sí, finals de novembre i acaba també a finals de novembre de l'any següent.
Sempre em deien el diumenge més proper a Sant Andreu, ben fàcil. El 30 de novembre, el diumenge més proper abans o després, sí.
Això mateix.
Sí, sí.
Doncs, i també té successió de dies, mesos, anys, però no estació, sinó que té unes dues èpoques molt centrals i principals, que són Nadal amb la seva preparació, i Pasqua amb la seva preparació, però amb 50 dies de seguiment després de Pasqua. Mm-hmm. I entremig d'aquestes hi ha el que se'n diu el temps de durant l'any, el temps ordinari.
Sí, efectivament.
Situat entremig de Nadal, entremig del temps de Nadal i cendra, i després de Pentecosta fins a final d'any.
Molt bé.
Això és el calendari.
A grans trets és l'estructura del calendari litúrgic, molt, molt proper o molt semblant al calendari civil, però amb aquest matís important que no comença l'1 de gener, sinó l'1 de desembre, 30 de novembre, amb l'inici de l'Advent. Àngel Rodríguez, alguna definició que pugui completar aquesta que ha fet mossèn Lluís Prat?
Bé, jo afegiria el que ha dit mossèn Lluís, que ho ha explicat molt bé, que també el calendari litúrgic, per als que ens agrada la comunicació, és molt comunicatiu en quant als colors.
Sí.
El temps ordinari, per exemple, és el color verd, el temps d'advent és el color morat, el color blanc pot ser el de Nadal, el de Quaresma és el color morat, la Setmana Santa és el color vermell, el temps pasqual és el color blanc, i això es nota molt, doncs, amb la casulla que porten els capellans o amb l'estola dels capellans, vull dir que quan entrem en una església i veiem un capellà que porta l'estola vermella o la casulla vermella, és que és un dia, doncs, de Pentecosta, per exemple, no? O de Setmana Santa, o és la festa d'un sant màrtir.
Efectivament.
O si estem en Quaresma, doncs aquell dia portarà aquell temps, portarà el color morat. No sé si ho dic del tot correcte,
sí,
perquè
sí.
Vosaltres també sou molt entesos amb el tema.
No es preocupi.
Però, per exemple, esclar, la Pasqua, no? És de color blanc. Jo diria que això és molt maco per als que interessa la comunicació, perquè el calendari litúrgic també et marca el color de la vestimenta del capellà, la festivitat del sant, i també és com una mena d'escala, no? Comences per l'Advent, vas pujant pel Nadal, el temps ordinari, Quaresma, Setmana Santa, i arribes al màxim de tot, que és el temps de Pasqua, i tornes a baixar doncs, amb la Pentecosta i tornes amb el temps ordinari fins que tornes a l'Advent, tornes a començar. No? És una, de ritme i de colors, jo diria, que és el calendari litúrgic. No?
Sí, sí, efectivament. Aquests colors també es veuen moltes vegades, fins i tot en calendaris físics de paper, com el que editem amb el Centre de Pastoral Litúrgica aquí a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, on posem els colors en els dies per temps litúrgics, el verd durant l'any, el morat per Quaresma, el blanc Nadal i Pasqua. També el blanc és el de les festes de la Mare de Déu i les festes del Senyor o dels sants doctors de l'Església i no màrtirs. Tot té el seu...
I aquí a Espanya, aquí a l'estat espanyol, tenim doncs un privilegi, és que, per exemple, el dia del 8
de desembre,
es pot utilitzar el color blau, que és el color de la Mare de Déu, no?
Efectivament.
Que
blau cel,
és aquí a l'estat espanyol, el blau cel.
Pel patronatge de la Immaculada, efectivament. També hi ha algunes altres variants, com aquest color salmó, no? El tercer diumenge d'Advent, el quart diumenge de Quaresma, i una altra variant, fins i tot el negre dels difunts, que es pot utilitzar el morat, però també hi ha el negre, poc utilitzat actualment, però que també existeix. No sé si sobre això dels colors, la pedagogia i la comunicació vol afegir alguna cosa a mossèn Lluís Prat?
No, vull dir, ho heu dit tot ja significament. Tot aquest és un simbolisme, simplement.
Sí, sí, molt bé. Calendari litúrgic, però li volem preguntar també a mossèn Lluís Prat i a Àngel Rodríguez, ja que parlem també de comunicació, el significat d'un gest comunicatiu en la litúrgia que de vegades no se segueix molt, però que és molt important. És la proclamació de les calendes, el Dia de Reis, no? S'anuncia, després de l'Evangeli, el que seran les grans festes i temps forts de l'any, mossèn Lluís.
Sí, precisament. És una cosa que, si ens la mirem bé, destaca el que és el centre de l'any litúrgic, que és la Pasqua.
Sí.
Hi ha una petita introducció, hem celebrat Nadal, però de seguida ja entrem i ens alegrarem en la gran celebració pasqual, la resurrecció del Senyor. Mm-hmm. El següent apartat acaba amb la resurrecció del Senyor, però indicant que hi ha un temps de preparació, que és la Quaresma. Mm-hmm. L'altre paràgraf, simplement la Pasqua, i afegeix la Pentecosta, perquè el temps pasqual dura des de la Pasqua fins a la Pentecosta.
Efectivament.
Encara l'últim paràgraf diu que cada diumenge ens reunim per celebrar la Pasqua del Senyor. Per tant, és bàsicament aquesta calenda insisteix d'una manera clara en què el centre de l'any litúrgic és la Pasqua.
Sí, sí.
Després també afegeix doncs, que també recordarem durant l'any...
Sants, la Mare de Déu...
Déu, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Fins i tot es diu cada dia és bo per lloar el Senyor, no? Es diu que cada dia és
tots
Pasqua.
Tots són sants i bons, etcètera.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Molt bé. Àngel Rodríguez vol comentar...
Però el que cal destacar d'aquí, per mi, és...
La centralitat de la Pasqua, vaja.
La centralitat de la Pasqua.
Sí, sí. No sé si Àngel Rodríguez, que aquestes calendes sembla com molt antic, molt tradicional, però és molt pedagògic, també.
Sí, sí, i tant, ho ha explicat molt bé. Sí, sí, la festa de la Pasqua que la seguim celebrant totes les persones que ens considerem cristians, sigui de la confessió que sigui, els ortodoxos, nosaltres mateixos i fins i tot els jueus, no? És la gran festa de la resurrecció de Jesús, evidentment. Jo també voldria destacar la importància en el calendari litúrgic, a part d'aquestes grans festes, no?, que hi ha, doncs, de la Quaresma, de tot aquest temps ordinari, però bé, el temps pasqual, la Pentecosta, també la importància de celebrar en el calendari litúrgic els sants, sants sí. I santes, i, evidentment, la Mare de Déu, no? A través d'aquestes celebracions dels sants i santes podem acostar molt al poble a tot el que fa referència al tema religiós amb les festes que se'n deriven, no? Per exemple, aquest passat dia 19 va ser la festa de Sant Sebastià, que és patró, doncs, com tots sabeu, contra tot el que són les malalties infeccioses, no? Però s'han fet aquí a Girona, per exemple, el pelegrinatge de Tossa fins a Santa Coloma de Farners, que són 40 quilòmetres de gent que fa aquest pelegrinatge per agrair doncs, que fa uns 500 o 600 anys la població de Tossa de Mar no es veiés afectada per la pesta.
Sí,
què vull dir amb això? Que molta gent doncs, que no va a l'església en les celebracions dominicals sí que s'acosta en el tema, podríem dir, cristià, o de tradició cristiana, gràcies a aquestes tradicions populars de sants i de santes. I el pelegrinatge, per exemple, el pelegrí de Tossa, que el fan moltíssimes persones, doncs acosta d'una manera divulgativa i simpàtica a tots els creients i no creients que poden tenir aquest contacte amb la fe.
Efectivament, molt important això que diu, perquè és el que es diu vot de vila, que alguns pobles
el
tenen,
vot de vila, sí,
els sants. Sí, sí. A Sant Sebastià, en aquest cas, però també a Sant Roc el 16 d'agost, Arenys de Mar, per exemple, penso, o altres pobles i ciutats.
O, per exemple, la festa de Sant Antoni Abat, no?
Sí, 17
de gener. Abad, que se celebrava el passat dia 17, que sí. Molts de pobles doncs, celebren la festa dels Tres Tombs. Per què se li diu Tres Tombs? Perquè tot el que és la comunitat, tot el que és els animals, la rua, duraven tres voltes a l'església, amb els temples, i llavors feien tres tombs. I això, doncs, encara que pugui semblar simpàtic, doncs, la benedicció d'animals, d'alguna manera o altra, molta gent que no tenirà aquell diumenge a missa o activitats d'església, doncs, també s'acosta, no? Potser és una cosa molt senzilla, però a vegades, a través d'aquestes coses senzilles, de festes de sants i santes, ens podem acostar a l'església, d'alguna manera o altra, no?
No ho hem de menys tenir, perquè certament encaixen en el calendari litúrgic, aquestes tradicions devocionals, festes localitzades dels sants, de la Mare de Déu. Sobre això, precisament, Àngel Rodríguez ha escrit alguns llibres, un sobre les advocacions marianes a Catalunya, oi? Encara
sí.
El tenim aquí, ja fa uns anys que es va publicar, uns pocs anys, però que encara,
sí.
Encara el recomanem, eh?
Sí, és el... Vaig escriure el 365 dies amb Maria, per Editorial Claret, que és per una imatge de la Mare de Déu per cada dia de l'any, i també de Maria 31 Santuaris, dels 31 santuaris més importants. I pel CPL, ja que tenim aquí un representant del CPL, també he escrit biografies de sants per a aquesta gran col·lecció que animo a que no es perdi mai, que és la col·lecció Sants i Santes del CPL, que dirigeix ara Martiria Brugada des de Lloret de Mar.
Sí, des de la diòcesi de Girona el coneixem, mossèn Martiria Brugada, i tant que sí.
Sí, tant.
Doncs queden recomanats aquests llibres i molts altres que hi ha sobre calendaris, perquè també podríem citar, oi, mossèn Prat, la missa de cada dia de Claret, sense menys tenir les col·leccions celebrades del CPL i altres coses. No sé què ens vol recomanar mossèn Lluís Prat.
A veure, si jo encara voldria fer una petita referència sobre la celebració dels sants.
Sí, endavant.
Que també en la celebració dels sants celebrem la Pasqua del Senyor.
Sí.
Celebrem més que el que ha fet cada sant, el que el Senyor, gràcies amb la seva mort i resurrecció, ha fet per a nosaltres.
Molt bé. Exacte. Els sants són com intercessors. Evidentment, no substitueixen el Senyor, no substitueixen la Mare de Déu, però sí que són exemples de vida, com nosaltres, pecadors, febles, però que van destacar.
Però podem agrair a ells el que Déu ha fet per ells.
Efectivament. I nosaltres ho recollim i intentem imitar-los, no?, també.
Sí. Sí, sí.
Jo diria que són com grans anuncis, no? Ara que estem en tan comunicats i tant d'internet i tanta televisió i tanta plataforma, jo diria que els sants i santes, i la Mare de Déu, evidentment, com a santa que és, són com anuncis publicitaris, no?, d'exemples que podem seguir.
Tenim la sensació que a vegades la societat del nostre temps, més laïcitzada, més descristianitzada en alguns ambients, secularitzada, dona massa culte al temps. Al temps, com si el temps fos Déu. Potser el gir que podem donar als cristians és dir el temps és bo, és bonic, és propici, l'hem de gaudir, però com un instrument, no? Com un mitjà per acostar-nos al Déu de sempre, no? El Déu que no té temps. Seria aquesta la manera, potser, si em permeten, més poètica, més filosòfica de justificar que existeixi un calendari, un ordre, també, oi, mossèn Lluís?
Sí, sí.
Molt bé. Hem parlat del
calendari. Sí. Els calendaris, precisament,
sí,
donen l'orientació del que toca cada dia, tant per la celebració de l'Eucaristia com de la litúrgia de les hores, i que és una orientació universal, no només per nosaltres.
Sí,
només
sí.
Que nosaltres, en aquesta orientació universal, hi posem els propis de cada bisbat.
I tant. Efectivament, sí. Recordem l'aplicació del CPL, de la litúrgia de les hores, que és molt important. Precisament parlem de temps, eh? Litúrgia de les hores, de determinades hores, laudes, tèrcia, sexta, nona, vespres, completes. Aquí, Ràdio Estel i Ànima Estel, oferim la litúrgia de les hores, en el cas d'Ànima Estel, tota completa. I no és un que busca un llibret per pregar, sinó que prega amb tota l'Església. Molt important destacar això, també. Sí.
Sí, és en sintonia amb tota l'Església el que proposa el calendari.
Exactament, i aquest calendari doncs també és gaudir del temps. I Àngel Rodríguez, volia dir alguna cosa també d'això?
No, cap problema.
Cap problema, correcte. Sintonitzem, tot correcte. Bé, els volia demanar pels accents, si poden resumir en poques paraules els accents que tenen aquests temps litúrgics de l'any. L'Advent, espera, no?, de l'arribada del Salvador. El Nadal, la Quaresma, més penitencial, la Pasqua i el temps durant l'any. Què dirien de cada temps, per exemple, encara que no siguin exhaustius?
Amb una paraula, pràcticament ho has reunit. L'Advent, esperança, a la Quaresma, preparació, però tot és preparació, eh? Advent, preparació de Nadal.
Tot és preparació, efectivament. Per això el morat indica preparació, també, precisament.
Preparació de la Pasqua, només que amb un accent diferent. El primer insisteix més en l'esperança, però la doble esperança, eh?
Sí.
Esperança de la celebració que farem, perquè en cada celebració d'aquestes de Nadal surt molt sovint la paraula avui.
Sí.
Allò que celebrem no celebrem una cosa que va passar 2.000 anys, sinó que celebrem una cosa que ens afecta a nosaltres avui.
Avui, mentre esperem el retorn, el segon adveniment, no?
Avui, sí. I després l'esperança del seu retorn. El que l'Advent té aquestes dues característiques.
I tant.
La Quaresma, doncs, la
penitencial,
la Pasqua,
no?
Amb un accent més penitencial. I després el Nadal, ja sabem, doncs amb totes les festes que segueixen, és que Nadal és la manifestació de Jesucrist. Primer en el naixement, després en els reis, després en el baptisme del Senyor, i encara s'hi afegeix, ja el segon diumenge de durant l'any, s'hi afegeix una altra manifestació, el primer miracle de Jesús.
Efectivament, la segona teofania, que es diu, no?
Per tant, tenim quatre manifestacions diferents, i a l'Orient celebren més la dels Reis que no pas la de Nadal.
Sí, de fet, ells celebren Nadal, no tots, però moltes esglésies d'Orient, el 6 i el 7 de gener, efectivament, sí.
Sí, sí.
Molt bé, i bé, dels accents vol afegir alguna cosa? Àngel Rodríguez també sintonitza amb això?
Totalment d'acord. Jo fins i tot animaria a la gent que ens escolta doncs, a participar de tots aquests calendaris litúrgics, de saber quin dia estem, de quina festivitat estem. Bé, és cert que, per exemple, al Bisbat de Girona fem un santoral propi, no? en el Twitter. Cada dia fem un santoral. Però vaja, jo seria partidari de qui ens escolta també pugui comprar, per exemple, el calendari litúrgic, que evidentment és molt, molt maco per a tot i fa molt de servei per al que ha dit el CPL, per persones ja molt abocades en el tema i que sap una mica en el tema, però per la gent més profana no seria de més comprar el calendari dels pagesos o el calendari de l'ermità,
sí.
I cada dia doncs, consultar, mira, aviam, quin sant és avui? Doncs és tal dia, aviam, ha començat la Quaresma, ha començat la Pasqua, perquè t'ho va indicant i és una manera popular també d'estar en contacte amb el calendari. No?
A més, el món rural ha influït molt precisament en aquesta identificació de la natura amb els temps litúrgics. Pasqua, el 2025, és el 20 d'abril perquè sempre té a veure amb la primera lluna plena de primavera. El calendari gregorià ho va establir així. El julià és una mica diferent, tot i que el 2025, per exemple, com passa més o menys cada 6-7 anys, coincideixen les Pasques ortodoxes.
Sí, perquè hi ha una diferència de 15 dies, però
exacte,
bé. De 13, perdó, de 13.
De 13 dies, sí. Correcte. Bé, sí, només sí. Un apunt, perquè ens queda poc temps i això és implacable. Ens podria recordar mossèn Lluís i també Àngel Rodríguez que són els cicles A, B i C. Tenen a veure amb els tres evangelistes sinòptics, oi? Mateu, Marc i Lluc.
Sí, per tant, el cicle A és Mateu, el cicle B és Marc i el cicle C és Lluc. Sí. Llavors queda penjat Sant Joan. No en té cap cicle.
Però perquè aquest és més transversal, aquest es llegeix sempre.
Intervé a tots els cicles.
Exacte, sí, sí.
El temps de Quaresma, sobretot, i Advent, i el temps de Pasqua intervé bastant Joan. I, a més, en el cicle de Marc, com que l'Evangeli de Marc és més curt,
s'hi afegeix Joan, també.
Uns quants diumenges entremig que són el discurs sobre el pa de vida que està col·locat allà al a partir del diumenge 6-7, no sé exacte. No.
Sí, sí, però l'hem entès. S'interromp...
S'inclouen uns quants capítols de Sant Joan en el de Marc, que és més curt, vaja, sí, que no dura, que no abasta tot l'any.
Efectivament. Sant Joan també té una presència permanent, per exemple, al Nadal, la missa del dia, no?, amb el pròleg que recull el poema de la creació, o també, no cal dir-ho, la passió del Divendres Sant, no?
Sí,
és de Sant Joan sempre. Sí, sí.
Sí, en els temps forts hi té bastanta accentuació Sant Joan.
Sí, és el que més recull tots els relats de Pasqua, no? De Jesús ressuscitat, per exemple. Sí,
sí. Sí.
Bé, no podem... quedem per un altre dia, que en parlarem més, tant de litúrgia com de tradicions. Ha estat molt interessant el que avui ens han comentat Lluís Prat, que és membre del Centre de Pastoral Litúrgica i delegat de litúrgia del Bisbat de Solsona, i Àngel Rodríguez, periodista del Bisbat de Girona.
I sóc el que redacto el calendari, pràcticament.
Ah, doncs, fantàstic. El calendari del CPL, aquest que editem també aquí.
I que hi ha una edició més breu, també, d'aquest calendari.
Molt bé, sí. Aquests de butxaca, que molts els hi agrada tenir,
sí.
No?
Sí. Sí, sí.
Molt bé. I ara tot molt també en format digital, no cal dir-ho. Existeix l'aplicació de la litúrgia de les hores, però sempre els llibres hi són. Això tampoc ho rebutgem. Agraïts per la seva participació, com dèiem, mossèn Lluís Prat i Àngel Rodríguez. Fins una altra, una abraçada i seguirem
gràcies
parlant del temps. Adéu.
Adéu.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Fet avui durant la nostra taula una referència a l'última manifestació del Senyor que se celebra ja com un ressò, com una extensió del Nadal, que és el miracle de Jesús a les noces de Canà. En aquesta cançó el grup canta La teva fe, titulada Feu el que ell us digui, paraules de Maria a Jesús, ens invita a veure en Crist la gran expressió i manifestació teofania del misteri de Déu revelat en el món, una realitat que s'expressa des de la litúrgia en els diversos temps de l'any. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Fins aquí el nostre espai taula compartida. Gràcies per la vostra companyia. Un plaer haver estat novament punt de trobada per a tots vosaltres. Fins la propera, que vagi bé. Fins demà!
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.